Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Cada vegada més ens veiem obligats, encara que no sempre per força, a parlar de les noves tecnologies en tots els ordres de la vida. Avui us vull parlar d'una nova aplicació que té l'aigua a través de les fonts com a protagonista principal.
El coneixement de l'aigua.
I és que l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han desenvolupat una aplicació gratuïta amb la voluntat d'oferir informació sobre aquest patrimoni natural, les fonts, i alhora d'obtenir-ne de nova a partir de les aportacions de les persones que la facin servir. L'aplicació en si es diu Cercafonts. Us la podeu descarregar, repeteixo que gratuïtament, a través dels canals habituals, tant per Android com per iOS, i mostra un inventari de 5.000 fonts repartides per tot el territori català. Informació susceptible de ser ampliada pels seus usuaris i usuàries. Per tal de facilitar l'accés a la informació i de fer l'aplicació més usable, l'eina ofereix la possibilitat de fer una cerca a partir del nom d'una determinada font o bé la d'accedir-hi a través d'un llistat general. Segur que serà una bona eina de coneixement i esbarjo per tots aquells que, a través de les seves habituals excursions, cerquen alguna de les fonts repartides per tot Catalunya i es van fent el seu llistat particular. Les noves tecnologies, doncs, a través de les aplicacions dels dispositius mòbils, s'apunten així també a la recerca de l'aigua a través de les fonts. Recordeu, cerca fonts. Ara a buscar-la, a instal·lar-la i, com deia aquell concurs de la tele, a jugar.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai de llegir, d'anar al teatre, de veure cinema, de ballar, d'escoltar música. No deixis mai de viure la cultura. Ràdio Estel et desitja molt bon Nadal.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Doncs benvinguts a una nova edició del Fem Família. Ja ho sabeu, un programa dedicat a tots els valors familiars. Salutacions cordials del nostre tècnic d'avui, d'Antoni Huguet, i de qui els parla, Joan Trias. Un dia en el que, com sempre, abordarem les notícies més importants d'aquesta setmana pel que fa als temes familiars. També abordarem l'agenda per als més petits de casa i parlarem, atenció, del Nadal. Del Nadal en família. Ho farem amb el professor d'Humanitats, Francesc Núñez, professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Tot just en aquest programa. Comencem ara.
A Ràdio Estel, Fem Família.
I comencem, com dèiem, amb les notícies més importants pel que afecta a la família de la darrera setmana, i és que a Espanya l'augment de parts prematurs, com el que ha patit la dirigent de Podem, Irene Montero, sembla imparable. Ha assolit el 8% del total i podria rondar en el futur el 12% que registren altres països desenvolupats, com els Estats Units. I el que és pitjor, la taxa de grans prematurs, els de menys de 28 setmanes, ha augmentat un 200% en els últims 20 anys. L'única teràpia possible per frenar-la és la prevenció, una assignatura pendent. Els especialistes aposten per un control més gran en les consultes ginecològiques i una menor pressió social a les futures mares perquè puguin disminuir el seu ritme laboral durant la gestació. L'embaràs múltiple és, efectivament, el factor de risc més important. Després s'hi ha de situar l'edat de la gestant i l'estrès psíquic i físic. Els tres van en augment a Espanya. Cada vegada hi ha més bessons per la proliferació de les tècniques d'una reproducció assistida i la falta d'estabilitat laboral i econòmica i la impossibilitat de conciliar la feina fora de casa amb la cura de fills fa que les dones retardin la maternitat i quan es queden embarassades senten una intensa pressió social perquè el seu ritme laboral no disminueixi. Les infeccions, el tabac, l'alcohol, un part prematur previ i les malformacions uterines són també factors de risc. I atenció a la següent pregunta. Els avis i àvies tenen dret a veure els seus nets quan els pares es divorcien? D'acord amb l'última sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la resposta és afirmativa, perquè el concepte de dret de visita inclou no només els pares, sinó també altres persones amb les quals resulti important que és el menor, que el menor mantingui relacions personals, en especial també els seus avis. Un dret no reconegut en l'àmbit europeu, però que el Codi Civil espanyol regula en l'article 160. El cas es refereix al d'Aneli Batxeva, una àvia de nacionalitat búlgara que va decidir acudir als tribunals quan l'exmarit de la seva filla, d'origen grec, va decidir traslladar-se a viure a Grècia amb el seu net, que avui dia ja té 15 anys. Batxeva considerava que era impossible veure'l tot el que volia i després de sol·licitar sense èxit l'ajuda de les autoritats gregues, va decidir recórrer a la justícia del seu país. En la seva demanda va sol·licitar veure el net amb regularitat un cap de setmana al mes i acollir-lo a casa seva dues vegades l'any durant dues o tres setmanes en les vacances. I les famílies que es van declarar en concurs de creditors, suspensió de pagaments i fallides davant la impossibilitat d'atendre els seus pagaments i deutes van augmentar un 5,1% en el primer trimestre de l'any en relació amb el mateix període del 2017 fins a sumar 391. No obstant, les empreses concursades van baixar un 3,4% fins a sumar 1.066 procediments de fallida segons l'estadística de procediment concursal de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, publicada aquest mateix dimecres. D'aquesta manera, sumant famílies i empreses, el nombre de deutors concursants del primer trimestre es va situar a 1.457, xifra un 1,3 inferior a la del mateix període del 2017. Al contrari, en taxa intertrimestral, és a dir, comparant el primer trimestre de l'any amb el quart trimestre del 2017, el nombre de deutors concursants va augmentar un 5,6%, l'alça més gran en aquest trimestre en els últims 5 anys, amb un repunt d'un 32,1% en el nombre de famílies declarades en concurs i un descens d'un 1,7% en el cas de les empreses concursades. I atenció també perquè l'ingrés disponible de les famílies espanyoles es va reduir un 0,14% l'últim trimestre del 2017, mentre que el Producte Interior Brut, el PIB per càpita, va créixer un 0,58%, segons les últimes dades publicades a l'OCDE d'aquest dilluns. Una xifra que en l'acumulat dels últims 8 anys revela que les famílies espanyoles tenien en el tancament del 2017 un 2,52% menys d'ingressos que el 2010. A la mitjana del conjunt de l'OCDE, l'ingrés de les famílies sí que va créixer, encara que amb una intensitat més baixa que el PIB per càpita, com ja estava ocorrent els anys anteriors. L'últim trimestre de l'any passat, l'ingrés per una persona, una vegada deduïts els impostos i les cotitzacions i afegits als ajuts socials, va augmentar un 0,3% en termes reals, mentre que el PIB va progressar un 0,5%. L'evolució de l'ingrés disponible de les famílies espanyoles està experimentant una tendència de termostat, és a dir, tendeix a pujar i baixar, dibuixant becs de manera poc lineal. I d'aquí a 15 anys, al 2033, a Espanya hi haurà gairebé 20,3 milions de llars i 5,8 milions d'ells, gairebé 3 de cada 10, estaran habitats per una sola persona. Així ho reflecteixen les projeccions que per aquest període fa l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, segons el qual, si es mantenen les tendències demogràfiques actuals, el nombre de llars a Espanya creixerà en 1,8 milions, un 9,8%. Des del 18,5 actuals fins als 20,3 milions. I d'ells, 5,8 milions de llars, és a dir, el 28,9%, seran unipersonals i en ells viurà el 12% del total de la població enfront del 10,1% actual. Aquestes dades impliquen la reducció del nombre de persones que viuen a cada llar, de manera que la grandària mitjana passarà dels 2,5 habitants actuals a 2,38 persones per llar el 2033. El nombre mitjà de persones per llar ha mantingut una tendència a la baixa i s'ha reduït des de les gairebé 4 persones al 1970 fins a les 2,9 al 2001, any des del qual no ha deixat de baixar.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Doncs avui al Fem Família volíem parlar del Nadal, ho dèiem a l'inici del programa, i com és obvi, en volem parlar del per què és important celebrar les festes de Nadal en família. Per fer-ho, saludem a aquesta hora Francesc Núñez, professor dels Estudis d'Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, un plaer.
Per què és important celebrar el Nadal en família, amb l'entorn familiar?
És important, primer, perquè el Nadal, sobretot... El Nadal és moltes coses, s'ha convertit en moltes coses, però sobretot és una tradició. I és una tradició de celebració d'un fet que és significatiu, o molt significatiu, o molt cristià, i és un fet que també sempre s'ha celebrat tradicionalment, potser això ja més recentment, amb família. No? És un moment on les famílies, per més disperses que puguin ser, per més estranyes que puguin ser, perquè també hem de tenir en compte que avui dia les famílies doncs, n'hi ha de molts tipus, però no deixen de ser un nucli fonamental, natural, això de socialització, de donar suport a la gent, de recolliment personal i espiritual. No? Per tant, doncs, la celebració del Nadal tradicionalment, i és una força gran, és recollir, reunir a la família, no? Poder retrobar tots els membres, per, insisteixo, més dispars i dispersos que estiguin, i fer això, aquesta celebració tradicional, que ara també s'ha convertit en moltes més coses. Ara també és una festa del consum, però també és aquesta oportunitat de retrobar-nos tots, de comunicar-nos i de comunió, en definitiva, del que és l'amor entre les persones que han nascut o que han tingut fills, que han viscut molts anys juntes i que han sigut educades per aquella gent. Jo crec que això és fonamental.
No sé si moltes vegades, no sé si és un tòpic o vostè ens farà que deixi de ser-ho, si és un tòpic parlar de baralles a l'entorn familiar en aquests dinars, en aquestes sobretaules del Nadal.
Bueno, és un tòpic, no? És un fet també natural, no? On hi ha més... Amb qui tens més discrepàncies? Amb qui tens una relació més llarga? Amb qui portes segurament doncs, un paquet i una història i una motxilla que es diu, no, més gran? Doncs amb el teu contorn més proper, que és la teva família. Llavors, és normal que quan et reuneix tots, i a més que potser ja no ho fas així diàriament o setmanalment, sinó excepcionalment, doncs és normal que entre totes les coses que puguin sortir surtin discrepàncies, surtin discussions, surtin allò, petits traps bruts, però vaja, jo crec que, insisteixo, això no és un problema, és un fet normal i s'ha de saber també afrontar. I en el fons, busquem la part positiva, no? Uh-huh. De vegades el conflicte, l'enfrontament, és una manera de llimar les diferències o de conèixer tu millor o de plantejar-te, de dir, estimar, com és que em comporto d'aquesta manera? Com és que sempre que em trobo amb els meus pares, no? És una oportunitat també de reflexionar sobre aquestes friccions. O sigui, és normal i segons com pot ser positiu, però aquí també depèn de la voluntat de tothom, no? De fer aquest esforç de convertir aquella fricció en un motiu de reflexió i de superació.
Deixi'm posar-li un altre cas, professor, i és aquella família, per exemple, que ha perdut algun familiar al llarg de l'any i solen dir, no estem per moltes festes o no passem les festes com les passàvem, no? Per això també va bé celebrar-ho en família?
Sí, perquè, aviam, la festa no necessàriament... És veritat que l'associem sempre a l'alegria i al benestar i al gaudi, però no necessàriament. Una festa és una commemoració, doncs també et pots reunir per commemorar doncs, aquella pèrdua, aquell dol, per compadir-se, la simpatia i la compassió és el mateix, vol dir sentir am, no? Llavors, en una festa és un espai de sentir am, de compadir-nos tots junts, que vol dir de sentir simpatia els uns per l'altre, no? De commemorar doncs, aquella persona que ara recordem, que ara no hi és, que ara la plorem. No està renyit la celebració amb la plor, amb el dolor, amb aquest sentiment que és el dol. Mm. També és una bona oportunitat de reforçar aquests vincles i de superar aquesta situació que no hi ha més remei. La vida, com diuen, continua. I està bé per això que recordem i que portem al present els que ens han deixat. Mm. Jo crec que està bé que ho fem, que la mort està molt oblidada.
No sé si de vegades tenim molt present a la família en èpoques nadalenques, com diu vostè, ens retrobem tots, tot i que no ens veiem sovint durant l'any. Durant l'any tenim la família oblidada?
No crec que la tinguem oblidada, perquè en un món secular, en un món que han canviat moltes coses, quan li preguntes a la gent, això és una pregunta que s'havia fet, què és per tu sagrat? Hi ha moltíssima gent que per ell de les poques coses sagrades que li diuen són la família, moltes vegades són els fills, és important. I tothom, però crec que aquesta dimensió és el donat per descomptat, La família la tens allà, i és, saps que els pares difícilment, n'hi ha de tot, però difícilment et fallaran. I, per tant, potser durant l'any les circumstàncies, que és una altra dimensió important en la vida humana, les circumstàncies tenen molta força i de vegades passen per sobre dels valors i dels desitjos i de les voluntats, perquè les circumstàncies imperen i t'acaben fent de vegades esclau. Però això no vol dir que hagis oblidat, senzillament que no pots o que passa en aquest segon terme momentani o circumstancial, però tothom sap que està allà i això és l'important, no? Saps que el sol sortirà, saps que potser avui no el veus, però està allà darrere dels núvols, no? No hi ha cap dubte, jo crec que això és l'important.
Sí que és cert, professor, que normalment ens diu vostè que sí que cal invertir-hi temps, però en la família?
Això és un altre tema, clar. Després, una de... també... No val, no? És una mica de trampa dir, no, és que per mi és molt important la meva mare, el meu avi, el meu germà, i després no fas cap esforç per mantenir aquell lligam. En definitiva, una família com una parella, com una relació, és una conversa. És una conversa que és veritat que en l'amistat i en la família pot interrompir-se llargament i no passa res perquè quan la reprens és com si no l'haguessis perdut, però és una conversa i un s'ha d'esforçar també per mantenir aquestes converses. O sigui, no val dir, sí, no els estimo molt i després resulta que no faig cap esforç per això, per mantenir aquesta conversa, per demostrar aquest amor, aquest sentiment que tinc cap a la gent que m'envolta i que són els meus... Això, la meva xarxa. Mm-hmm. Jo crec que hem de fer aquest propòsit, aquest bon propòsit, per dir, vinga, anem a invertir una mica més d'aquest temps, amb aquesta mentalitat que tenim una mica capitalista, del temps-diners, anem a invertir més temps també amb allò que apreciem que hauria de ser totalment gratis.
Per tant, una proposta del proper any, ara que arriba Camp Nou i tots en fem aquestes propostes que intentem doncs, seguir durant l'any, seria adquirir un compromís amb la família?
Bueno, més que la família, per no trair-lo, el piso en tu mateix. Et pots perdonar més, no és tampoc... Però ets tu el que t'has de mentalitzar de que paga la pena, de que aquest esforç el vols fer i que has de... I bé, potser em proposes 20 i aconsegueixes 10. Doncs mira, és un 50% que s'ha aconseguit. Tampoc ens hem de maltractar per no ser capaços de complir els propòsits. Sí. Però jo crec que posicionar-te positivament, no? de fer la bona intenció. Després també sabem que l'infern és empedrat, no? De bones intencions. Les intencions s'ha d'esforçar, s'ha de comprometre. Però això, el que tu deies, no? Aquest compromís amb tu, amb la família, de dir, vinga, va, anem a fer una miqueta més per veure'ns o per mantenir aquesta conversa, aquesta flama que en definitiva és la relació familiar.
No sé si tant compromís amb la família, però sí compromís potser amb la gent gran, i ho dic perquè sovint mentre ens anem fent grans ens oblidem a vegades, per les nostres obligacions mateixes, dels nostres grans, dels nostres avis. De fet, avui llegia una notícia aquí al Fem Família que em frapava una mica, i és que d'aquí 15 anys, el 2033, a Espanya hi haurà gairebé 20,3 milions de llars i 5,8 milions d'ells, gairebé 3 de cada 10, estaran habitats per una sola persona.
Sí, sí, això és alarmant, és preocupant, i a més aquestes soles no són el que diuen llars unifamiliars per gent jove que decideix viure sola, que també augmenten, no? Sinó moltes són llars unifamiliars perquè t'has quedat sol, senzillament t'has fet vell i no hi ha ningú al teu voltant, i la gent gran se l'ha de cuidar. Sí. I això és una opció social. Clar, mira, al Japó estan apostant, però aquí s'han de veure quins valors hi ha darrere, quines prioritats, però s'està apostant perquè el cuidado dels vells el facin els robots i les màquines. I aquí i en general anem una mica moltes vegades cap aquí, no? La cura, mira, i sempre algú pensa, mira, sempre és millor que hi hagi algú artificial, alguna intel·ligència emocional i artificial que pugui tenir cuidado de l'avi, que no pas que estigui sol. Però això diu molt del tipus de societat i d'apostes socials que estem fent. En què estem invertint? No? Aquesta és la pregunta. L'importància cada cop més gran dels robots en el cuidado dels malalts i en el cuidado dels vells i potser també aviat dels nens, no? Ens ha de portar a preguntar-nos quina mena de món estem construint, no? Quina mena d'opció estem prenent. Jo crec que aquesta és la pregunta important. No tant si les màquines podran, si ja tindrem màquines d'aquest tipus. Uf, vale, segurament. No, però el tema és, aquí hi ha una opció, aquí hi ha una aposta, aquí hi ha un desviar els esforços en una direcció o en una altra. I sí, això és preocupant. És preocupant i és un problema. Tots hauríem de fer una reflexió profunda i buscar, no sé, camins que és tan difícil, certament.
Potser per resumir-ho tot plegat, professor, no sé si hauríem de parlar d'estar per la família com alguna cosa obligatòria, algú que hem de fer, o que ha de formar part del nostre temps lliure.
No. Aviam, el temps, això de temps lliure i temps ocupat, el temps és molt relatiu. Tu disposes del teu temps sempre, tens aquelles, per dir-ho així, 24 fitxes al dia, que és veritat, algunes les has de dormir, has de menjar, has de no sé què, però el que dèiem, jo crec que és un qui ha de dir, d'aquestes fitxes que disposi, que moltes les tinc, és veritat, una mica obligatòriament gastades, perquè hi ha obligacions que... Però també és molt, l'obligació és també molt relativa sempre, perquè és un que s'ha decidit sentir-se obligat per allò. Doncs l'objectiu és, a veure, quantes soc capaç de reservar-me, d'aconseguir això que deies tu, alliberar, entre cometes, si és que estem lliure, doncs estem disponible, no? A la setmana, al mes, al dia, és igual, per dedicar-les a la gent que realment aprecio, a la gent nova, que tinc un deute... això afectiu, un deute de molts tipus, que són els meus pares, els meus grans, la gent que m'ha donat el món que tinc, en definitiva, que m'han fet com sóc. Després, és veritat, cadascú va parar on va parar i té les relacions que té. Però la gent que realment ho sent en positiu ha de fer aquest esforç.
Francesc Núñez, professor d'Estudis d'Humanitats de la UOC, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui als micròfons de Ràdio Estel i parlar de la família tan bé com ho fa i dels seus valors. Moltíssimes gràcies i fes la propera.
A vosaltres, un plaer.
Fem família. Cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
I a aquesta hora, com sempre, us volem obrir l'agenda del Fem Família, les activitats per tota la família, en especial per als més petits de casa. Comencem parlant-vos de la història de Malik a la Xina, i és que del 21 al 31 de desembre podeu gaudir d'ombres xineses. No us perdeu aquesta aventura de Malik, l'aventurer ibèric, que en aquesta ocasió està de viatge a la Xina. En Malik, guiat per un vell savi, intentarà alliberar a la princesa Li, la més famosa de tot l'Orient, que viu a la cova del Gran Dragó, un dragó de la família dels bons, eh? Per això, a més, haurà de lluitar contra les ambicions de poder del malcarat Fu Manchu, que vol ser emperador de tota la Xina. Veurem si l'enginy i la valentia d'en Malik ho poden evitar. Aquest és un espectacle en català d'una durada de 45 minuts i podreu comprar l'entrada per l'espectacle a través del seu web, a través de www.lapuntual.info. El lloc, doncs fàcil, a La Puntual, Puccinellis de Barcelona, allà de vermell número 15. També des de l'Estol Verd us volen proposar Orientast, una nova experiència no turística que consisteix en orientar-se per l'entorn del celler i cercar-hi ampolles de vi amagades en diferents punts d'una ruta, que passa per senders, boscos, vinyes que cultiven, de fet, ells mateixos, combina agricultura i noves tecnologies, ja que per realitzar l'activitat cal descarregar-se fins i tot una aplicació mòbil que porta per nom Orientast, de moment només a Google Play Store. El traçat de la ruta es segueix mitjançant l'APP i un cop s'ha trobat l'ampolla, es tasta el vi a la vinya i s'autoavalua el nivell de tast de forma divertida, debatent en grup o de forma individual també els aspectes sensorials del vi, a partir d'un test de tast que proporciona la mateixa aplicació. Es tracta d'un tast diferent, un tast poc convencional que acosta al participant al món del vi d'una forma desenfadada. És una activitat pensada per fer en grup, ideal per fer en família. És apte per totes les edats i per totes les condicions físiques. Les rutes són d'entre 2 i 3 quilòmetres de distància. Els nens es diverteixen buscant els vins amagats i cercant un tresor que també amaguen per ells, mentre els grans gaudeixen d'això, del tast dels vins a l'aire lliure i del paisatge agrícola que els envolta. El preu, tan sols a partir de 12 euros per persona, pels grups de menys de 6 adults, el preu s'incrementa fins a un màxim de 18 euros per persona. Pel que fa als nens, si hi ha un màxim de 6 adults, és gratuït. Fins a 6 adults, el preu per nen és de 2 euros. Els nadons fins a 3 anys no paguen i és convenient que vinguin amb motxilla. Les rutes, però, no són aptes per nens amb cotxet. Per més informació, podeu trobar-la a www.orientes.com. Màgia Kids a Barcelona, dissabtes i diumenges a la tarda. Màgia Kids és un show de màgia per tota la família, també, on a la família us podreu divertir. Només cal deixar-se les preocupacions a casa i estar disposat a passar una bona estona i un moment inoblidable. A Màgia Kids la idea és viatjar un món màgic ple de noves il·lusions que estan esperant a trobar amo. Màgia Kids comporta, compta, de fet, i comporta trucs de màgia realitzats amb cartes, cordes, monedes i un llarg, etcètera, d'elements. En cada un d'ells, però, es convidarà a participar algú del públic perquè tothom es senti part del show. Els millor mags els dissabtes a la tarda al Teatre Neu de Barcelona perquè puguis gaudir amb tota la família. El lloc, doncs ja ho saps, el Teatre Neu, el Teatre de Gràcia, el carrer Terol, número 26 de Barcelona. I el millor regal per aquest Nadal, sens dubte, és un moment màgic amb el Pare Noel en un lloc de somni. Fins al proper 23 de desembre podreu gaudir d'una visita del Pare Noel i una estada en una borda. Pots conèixer el Pare Noel a Andorra. L'experiència consisteix en una sortida amb raquetes, sopar i esmorzar amb productes de qualitat i exclusiva visita al Pare Noel i al seu elf. Viureu una experiència molt completa en família per viure un moment màgic amb el Pare Noel i podreu gaudir de dos allotjaments, una borda xicus o una borda puntual. L'activitat inclou, atenció, conèixer en persona el Pare Noel i el seu elf, que visitaran, de fet, la borda escollida a les 9 de la nit, donar-li la carta i compartir amb ell els desitjos dels més menuts de casa, un sopar i un esmorzar. La sortida és a les 6 de la tarda i ben a prop hi ha un baret amb bones vistes on també podem prendre alguna cosa. Per més informació en aquesta sortida, www.epicandorra.com.
Fem família. Cada dimecres a 2:15 de la tarda a Ràdio Estel.
I fins aquí una nova edició del Fem Família. Recordin, doncs, salutacions cordials del nostre tècnic, d'Antoni Huguet, i de qui els ha parlat Joan Trias. I tornem el proper dimecres des dels micròfons de Ràdio Estel. Com sempre, un plaer acompanyar-los. Bona setmana.
Fem Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ràdio Estel.